pràcticament un minut i arribem a 3:15 de la tarda. Mireu, arribat l'estiu, la ciutat de Barcelona s'omple de turistes que venen a visitar la ciutat i que, entre d'altres coses, tenen ganes de sortir de festa. Aquest factor també se'ls ajunta a les ganes de la festa del jovent, que ja ha acabat les classes. Tot plegat una fórmula que moltes vegades es veu reflectida als carrers amb botellots o amb festes privades a pisos. Les preguntes, doncs, semblen evidents. Per on ha de passar la solució? Cal més vigilància o habilitar espais segurs d'oci nocturn a l'aire lliure? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a la Junta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la senyora Eva García Chueca. Senyora García, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, sembla ser que no tornem als nivells de botellots de la pandèmia, senyora García, però que han tornat amb força, això sí, no?
Sí, a veure, certament estem davant d'una pràctica que en ciutats mediterrànies com la nostra són molt habituals i ho han estat històricament, no és un fenomen nou, per tant, en aquest sentit és quelcom que va una mica associat, no?, amb la nostra cultura i amb la nostra manera de fer.
S'han pogut vostès des de la sindicatura reunir amb alguna plataforma veïnal i si és així, què és el que els hem transmès?
Sí, nosaltres ens hem reunit amb diferents associacions de veïns i veïnes de Barcelona pel que fa a molèsties que hi ha en determinats punts de la ciutat, com pot ser, per exemple, el Triangle Lúdic, que és una zona que està molt afectada per molèsties derivades de l'oci nocturn, algunes d'elles més relacionades amb el turisme, altres amb simplement persones, no?, que surten de festa, i per tant sí que hem tingut l'ocasió de dialogar sobre aquestes problemàtiques amb gent que està afectada.
Senyora García, com sap, a Barcelona hi ha diversos punts calents, és a dir, aquells punts on s'acostumen a reunir persones per consumir al carrer. Alguns dels més polèmics estan al Passeig del Born, al Parc i a la Llacuna del Poble Nou. Què tenen en comú aquests espais perquè s'hi aglomeri tanta gent?
Són espais que tenen una gran atracció turística, per tant, són molt propicis a concentrar molta gent, molts turistes. També són espais que també concentren establiments d'oci, de restauració, i per tant la població local o el jovent també es desplaça cap a aquests punts, i per tant hi ha com una barreja de factors que fa que siguin zones o barris que estan especialment afectats per determinades pràctiques i determinades molèsties. Com deia, nosaltres hem tingut ocasió de visitar alguns d'aquests punts. Tu ara mencionaves el Poble Nou, hi hem estat, també hem estat visitant Enric Granados, en fi, que tenim una interlocució directa i això ens permet, bueno, copsar de primera mà les problemàtiques, però al mateix temps també reflexionar sobre quines propostes, no?, podem fer des d'una institució com la nostra per intentar mitigar aquest problema.
Va, doncs parlem d'aquestes propostes, perquè ara ens ho deia la senyora García, que alguns veïns es queixen perquè no poden dormir, hi ha massa soroll, hi ha brutícia. Per on passa la solució perquè això no succeeixi?
Bé, doncs, des del nostre punt de vista hem de parlar de solucions, no tant de solució. Cal una intervenció bastant complexa en aquest sentit, i nosaltres el que veiem és que es pot intervenir a curt termini, però també hem de pensar en accions a mig i a llarg termini. A curt termini és evident que quan hi ha problemes relacionats amb la convivència a l'espai públic, els que estan, els que tenen competència per actuar són els agents de la Guàrdia Urbana. Per tant, en fi, quan es produeixen conductes que estan prohibides, com pot ser el consum d'alcohol a l'espai públic, doncs la policia és qui pot intervenir. Per tant, aquesta és una primera mesura. El que passa és que aquesta mirada policial o aquesta intervenció securitària, policial, no acaba amb el problema. Hem de ser capaços de mirar més enllà. I nosaltres precisament el que defensem és que cal tenir una mirada molt posada en la reducció de riscos. Per tant, què és el que ens sembla indispensable? Disposar, per exemple, de punts lila, disposar d'espais antiracistes, de serveis mòbils d'atenció i informació a drogues, és a dir, serveis que puguin donar una informació i un assessorament a les persones que estan duent a terme aquestes pràctiques i que, com deia, poden estar associades a determinats riscos. Per tant, aquesta informació directa és molt, molt important. Aquestes serien unes primeres propostes a curt termini, però cal pensar més enllà d'això i cal pensar en que segurament tenim un patró d'oci molt vinculat el consum d'alcohol, i per tant el que hem de treballar amb una mirada posada en el mig i al llarg termini és en promoure programes de lleure alternatiu, per exemple, és a dir, activitats a les quals el jovent pugui recórrer per divertir-se i que no passin per aquesta presència a l'espai públic i al consum d'alcohol. Per tant, treballar en aquest lleure alternatiu és molt important, i a més ho hem de fer no des d'una mirada adultocèntrica, és a dir, no hem de ser els adults o no han de ser les institucions qui dissenyin unilateralment aquestes propostes, sinó que això passa per un diàleg amb el jovent i per trobar aquelles solucions que realment puguin donar resposta a les seves necessitats de lleure. Per tant, hem de pensar sempre en trobar aquests espais de diàleg i de concertació amb el jovent.
Senyora García, com que ara ens deia, tot va una mica més enllà, a mi no m'agrada parlar de solució, sinó de solucions, doncs parlem de tot una mica també, perquè els factors que explicàvem a l'inici, estudiants, turistes, etcètera, etcètera, també se'ls hi suma que en algunes d'aquestes zones s'hi trobin també hotels low cost, quan no cases que aprofiten marques com Airbnb, etcètera, etcètera, no? Quan parlem de model turístic de la ciutat, també estem parlant d'això, d'aquesta problemàtica?
Sí, certament. De fet, nosaltres hem tret fa molt poc una resolució, un pronunciament, en què reflexionem sobre la massificació turística d'un barri molt concret de la ciutat de Barcelona, com és el barri de la Sagrada Família, on hem de parlar de turistificació, és a dir, de tota una sèrie d'externalitats negatives associades al model turístic que tenim actualment a la nostra ciutat, i per tant el que demanem és que l'Ajuntament faci una reflexió aprofundida per revisar el model turístic. Possiblement el model que en el seu moment, no, fa unes dècades, doncs, es va començar a impulsar, tenia un determinat sentit, però actualment hem arribat a uns punts en què es parla fins i tot de sobrecàrrega, no, turística, per tant d'una afectació molt gran a determinats drets de la ciutadania, com pot ser el dret a l'habitatge, que tu ara també mencionaves, el dret a l'espai públic, el dret a la mobilitat, perquè no oblidem que tots aquests fluxes i masses de turistes també fan servir el nostre transport públic. Per tant, hi ha una afectació de drets múltiple i, per tant, hem arribat ja en uns límits que cal revertir. I per això nosaltres el que demanem és que es faci una reflexió sobre com repensar el model turístic, com pensar-lo en clau de sostenibilitat, i en aquest sentit és important tenir en compte no només la sostenibilitat ambiental, que potser és la que més es coneix, però també hi ha la sostenibilitat social i la sostenibilitat territorial, és a dir, que sigui un model que faci viable la vida quotidiana de les persones. Per tant, això és encara una assignatura pendent de la ciutat de Barcelona. Nosaltres des d'aquí hem demanat que l'Ajuntament faci aquesta reflexió en la línia com l'estan fent, per exemple, altres ciutats del nostre entorn, com pot ser la ciutat d'Amsterdam, que ha impulsat una sèrie de mesures molt interessants per revertir les externalitats negatives del turisme. Per tant, sens dubte, aquesta és una dimensió que també està associada al que parlàvem abans, aquestes pràctiques en l'espai públic que generen molèsties, i que, per tant, mitigar aquest problema passa per repensar el turisme, però també, com dèiem, per aquestes mesures, no, diverses que es poden donar, doncs, des de la altres tipus de lleure, etcètera, etcètera. Per tant, com bé apuntes, no, és una problemàtica molt àmplia i que cal abordar des de diferents punts.
Avui estem parlant amb Eva García Xueca. Ella és adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, però és que també és jurista i experta en polítiques socials. Per tant, deixi'm, senyora García, que també li pregunti com veu que s'apliquin normes per frenar el dret a l'oci dels joves, és a dir, quin és el marc jurídic en aquests casos?
Bé, el marc jurídic que tenim a la ciutat de Barcelona és una ordenança, per tant una normativa local que el que fa és prohibir determinades conductes. Un exemple molt concret és el consum d'alcohol a l'espai públic. Aquesta és una ordenança que s'ha intentat revisar en determinats moments. L'anterior govern municipal ho va intentar. Potser l'actual govern municipal també es proposa, no, aquest repte. Sigui com sigui, és una norma que es va adoptar ja fa diversos anys i que, per tant, segurament la realitat ha canviat i com a tal també ha de canviar la normativa que la regule. I en aquest sentit, doncs, bé, aquesta ordenança és ara mateix la que tenim i des del nostre punt de vista, ja quan en el seu moment s'estava proposant, no?, l'adopció d'aquesta norma i quan finalment es va adoptar, nosaltres vam ser força crítics des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona perquè consideràvem que era una ordenança bastant punitiva en determinades conductes a l'espai públic i que, per tant, el que defensàvem és que una mirada policial o una mirada securitària a problemes que al final són de convivència i que a vegades tenen altres arrels més profundes, doncs que aquesta mirada no és suficient, que cal sempre anar més enllà i cal abordar els problemes des de l'arrel.
Digui.
No, que el que deia, que per tant nosaltres el que defensem és que l'ordenança de convivència que es pugui acabar revisant, si és que és el cas, doncs sigui capaç d'abordar les problemàtiques que es donen a la nostra ciutat amb una mirada integral. Per tant, no només anar a la superfície del problema, és a dir, a tenir, per exemple, un grup de joves a la plaça bevent alcohol o bé, no sé, un col·lectiu de persones migrades venent a l'espai públic, que no es quedi amb aquesta fotografia superficial, sinó que vagi a l'arrel del problema i vegi com abordar-lo amb amplitud, no? I realment amb una resposta eficaç per part de l'administració.
Com que em parlava de l'Ajuntament de Barcelona, deixi'm anomenar dues figures, una figura del passat mandat en la Batllia de Barcelona i una de l'actual mandat. La del mandat passat, com saps, són els eixos verds i les superilles. Eixos verds i superilles han suposat un problema que fa que s'augmentin aquests casos?
A nosaltres no ens han arribat més casos a partir del moment en què tenim superilles a la ciutat de Barcelona. No, ara tenim superilles, però sempre hem tingut places a les nostres ciutats on aquestes pràctiques s'han pogut dur a terme. Per tant, des de la nostra institució no hem vist que s'hagi donat un increment d'aquesta problemàtica.
I una altra figura que es va posar sobre la taula, sobretot en els debats electorals de les municipals que vam poder veure, és la figura de l'alcalde de Nit, el batlle de nit. Tot i això, mai s'ha fet efectiva aquesta mesura, però vostè hi estaria a favor? Això podria reduir el que està passant per les nits a la ciutat de Barcelona?
A veure, la presència de responsables polítics a l'espai públic, al territori, als barris, sempre és positiva. Per tant, jo crec que ser capaços d'estar presents al que passa, no, als diferents barris de la nostra ciutat, això és molt important. Hi ha alguna ciutat que, de fet, té un alcalde de nit. Aquí, en el seu moment, es va contemplar la idea que, com bé dius, no es va acabar materialitzant, però per què no? Potser podria ser una manera de copsar de manera com més fidedigna i més real les problemàtiques que es donen a l'espai públic, perquè a vegades el que passa és que les polítiques, les mesures, no?, l'actuació de l'administració es pensa o es dissenya des de els despatxos, però això no sovint no et dona una imatge, no?, completa del que està passant. Per tant, a mi em semblaria fantàstic que els responsables polítics que tenim en l'actual govern municipal estiguessin molt presents al territori, ja sigui de dia, ja sigui de nit.
Finalment, sí que li volia preguntar per això, perquè el 2022, com bé sap, des de la Sindicatura de Greuges van publicar unes dades i van estudiar el comportament de l'oci nocturn després de la pandèmia a la ciutat de Barcelona. S'han pogut reconduir els actes vandàlics associats als botellots? Dit d'una altra manera, quin és el balanç que en fan des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona comparant aquest any amb l'any passat?
Actes vandàlics pròpiament dits, l'any passat tampoc en vam diguéssim, constatar en excés, és a dir, sempre hi ha escenaris o episodis puntuals, però sobretot el que nosaltres crec que com a societat barcelonina teníem presents l'any passat van ser aquells macrobotellots que es van produir just quan va començar la desescalada, no? És a dir, a partir del moment en què ens tanquen a tots, doncs, evidentment, hem de deixar de fer determinades activitats, i a partir del moment que podem començar a sortir, doncs, bueno, es va produir un moment com de disbauxa, no? Llavors es van donar a Barcelona algunes situacions de macrobotellots, a la plaça Espanya, etc, i això va posar una mica en alerta les institucions i la població. Però més enllà d'aquests episodis tan puntuals i tan circumscrits també a una conjuntura del moment, la nostra ciutat no és una ciutat que s'hagi caracteritzat per actes vandàlics, no? Ja sigui l'any passat, ja sigui aquest any. El que sí que hem vist és que des del moment en què nosaltres fem públic aquest informe que mencionaves, que és bàsicament sobre els botellots i sobre com mitigar les problemàtiques que hi venen associades, doncs l'Ajuntament ha començat a impulsar determinades mesures que van en la línia del que proposem i que sobretot el que volen és complementar aquesta actuació policial, que sens dubte és necessària, amb altres mesures de caràcter preventiu, de caràcter socioeducatiu, que passen per la mediació, que passen pel diàleg, que passen per implicar el jovent. Per tant, sí que pensem que aquest informe i sobretot la interlocució política que nosaltres hem pogut tenir amb l'Ajuntament ha tingut un impacte, perquè avui en dia la intervenció de l'Ajuntament és molt més rica, no? en matisos i en el tipus de resposta que dona.
Senyora Eva García Chueca, adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa una tarda com avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bona tarda.